Bon dia, són les 8. La segona part d'aquesta setmana, que enllaça els mesos d'abril i de maig, ha començat amb l'apretiment dels sindicats al futur govern popular, que serien beligerants si aquest govern fa polítiques que no fomentin el diàleg social i retalla l'estat del benestar. I comença també amb l'expectativa de què dirà José María Aznar demà a 11:45 del matí en el seu discurs d'investidura com a president del govern espanyol. Aquest discurs i la composició del seu primer gabinet, que segurament ja se sabrà diumenge, són ara per ara dues de les principals incògnites relatives, ja que es pot endevinar a hores d'ara cap on poden anar alguns dels arguments del líder popular, el seu to, i de fet ja es perfilen com a ministres alguns noms segurs de l'equip de més confiança d'Aznar els últims anys. Seran dos dies, demà i demà passat, d'altra banda, d'alt interès per veure com es defensa Aznar dels presumibles atacs que rebrà a la Cambra Baixa i d'especial interès el cos a cos parlamentari que haurà de mantenir en Felipe González. El de demà i dissabte serà un canvi d'imatge significatiu, per tant, en definitiva, serà la visualització i la constatació del canvi de govern. Tornar a veure Felipe González fent oposició, però sobretot veure Aznar en positiu, fent de president. Avui és el dia de la Comunitat de Madrid, festiu, per tant, allà, i Aznar sabrà aprofitar-lo per acabar de polir el seu discurs d'investidura, que sembla durarà poc més d'una hora. Mentrestant, a fora, la Gran Bretanya polaritza bona part de l'atenció avui, perquè Londres iniciarà d'aquí a unes hores el sacrifici de les vaques que tenen més de 30 mesos, sacrifici que durarà 3 anys, complint d'aquesta manera el seu pla per erradicar la malaltia de les anomenades vaques boges i restablir la confiança en la seva carn de vedella. Mentrestant, el país continua commocionat per la violència entre menors que va fer que 30 nenes linxessin dilluns a una companya seva fins a provocar-li la mort. Dues d'elles ara ja han estat acusades com a autores materials de l'homicidi. Així comença el dia, així comencem avui.
Comença l'hora punta de la informació, amb Josep Puigbó.
El dijous 2 de maig es lleva amb temperatures més altes aquest matí que no pas ahir. Un matí que serà de cel clar. Eva Pineda, bon dia.
Hola, bon dia. Temperatures a Barcelona 14 graus, a Tarragona 13, a Lleida 7, a Girona 8, a València 12 graus, a Palma de Mallorca 16, a Andorra 6 graus i a Perpinyà 10.
Els núvols tapen algunes comarques de l'oest, avançaran i augmentaran a tot Catalunya, però especialment al llarg de la tarda.
Durant la tarda, com deies, descarregaran ruixats i algunes tempestes amb una certa intensitat, encara que de curta durada. A més, bufarà vent del nord-oest, que al migdia serà fort al sud.
A les 8 del matí i 3 minuts hi ha cues a la 18 de sortida de Barcelona i fins a Montcada, i també a la Nacional 152 en aquesta mateixa localitat per entrar a Barcelona.
També hi ha retencions als laterals de l'autopista A7, a les àrees de Sant Cugat i Bellaterra en direcció a Barcelona i a Tarragona, i a l'últim tram del cinturó de litoral en direcció a Martorell. Cal assenyalar, d'altra banda, cues a la Nacional 340 entre Vallirana i Cervelló, i més endavant a Molins per entrar a Barcelona, i a l'autopista A19 a Sant Adrià i Badalona en la mateixa direcció.
A les rondes de Barcelona també cues en alguns punts.
A la ronda de dalt entre la plaça de Borràs i Pedralbes en sentit Besòs, i entre la Meridiana i Collserola en sentit Llobregat. A la ronda del litoral entre la Rambla de Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat.
Ara ja passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Temps per la notícia, l'opinió i els protagonistes del dijous. És l'hora d'avançar-vos continguts de l'hora punta en 10 minuts que ens serviran per posar-vos al dia.
Rigel premia els bons conductors amb lliure elecció de taller i cotxes taller en carretera. Truqui al 900 30 30 30. Només pel fet de demanar pressupost li regalarem el clauer imperdible de Rigel. Truqui a Rigel, 900 30 30 30.
Felipe González s'acomiada avui dels membres del seu gabinet en l'últim Consell de Ministres no vinculant que celebra el president del govern espanyol en funcions.
La reunió d'avui del Consell de Ministres té caràcter informal i no està previst que s'hi aprovi cap decret, sinó que servirà sobretot per preparar el discurs de González durant la sessió d'investidura d'Aznar, que comença demà. Felipe González s'acomiada també del Palau de la Moncloa, que ja ha abandonat com a residència i on només hi va treballar al seu despatx.
Des de Catalunya, el president de Convergència Democràtica i de la Generalitat, Jordi Pujol, ha fet ja un clar advertiment al PSOE davant de les seves crítiques a l'acord entre Convergència i Unió i el Partit Popular.
Pujol feia aquestes declaracions durant una visita a diverses poblacions de l'Alt Urgell.
Tenim molta munició per contestar. I munició de calibre gros. Però ja ho farem.
Jordi Pujol reconeix que el PNB i Coalició Canària han aconseguit més concessions en les seves negociacions amb el Partit Popular, però assegura que això afavorirà també Catalunya.
Jordi Barbeta, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan Pujol parla de munició de gran calibre, a quina munició es refereix, segons vostè?
Home, és fàcil sospitar que Pujol es refereixi a l'obsessió de Chávez i d'altres dirigents socialistes per Catalunya, quan tothom sap que mentre Catalunya tot el que pacta ho ha de compartir amb la resta de comunitats, ningú diu res de l'evolució del concert basc, que cada vegada costa més diners a la resta d'Espanya, ni del tracte preferent que ha rebut els andalusos a compte d'un deute històric que ningú sap de qui és que l'ha contret ni per què l'ha de pagar.
I més advertiments, en aquest cas, dels sindicats que han aprofitat l'1 de maig ahir per deixar molt clar que no pensen acceptar retallades socials del nou govern.
Els sindicats són contraris a qualsevol modificació que afecti l'estat del benestar. Cándido Méndez, secretari general de la UGT, assegura que res serà possible sense tenir en compte la veu dels treballadors.
Tiene que ser el próximo gobierno muy prudente, extremadamente cauteloso y saber que tiene necesariamente que conciliar el consenso político que ya ha alcanzado con un consenso social que no puede quedar relegado en ningún caso a un lugar secundario.
A Catalunya, la precarietat laboral ha centrat bona part de les protestes dels treballadors l'1 de maig.
La jornada de l'1 de maig, però, també ha revifat la polèmica que els sindicats mantenen amb la patronal Foment de Treball. Aquesta patronal no va ratificar l'acord interprofessional i ara rep les acusacions de les organitzacions sindicals. Des de Comissions Obreres, Joan Coscubiela assegura que Foment defuig els compromisos i les obligacions.
Una patronal que pretende que sea papá Estado quien le saque las castañas del fuego.
Josep Maria Oreta, bon dia.
Bon dia.
Serà més fàcil o més difícil pel Partit Popular el pacte social que el pacte polític?
No hi ha teoria fixa sobre aquest tema. Fixis que, teòricament, en principi, el PSOE hauria de tenir facilitats per pactar amb l'UGT i com els ha anat durant tants anys. En canvi, es veia molt difícil que hi hagués un enteniment entre els populars i els partits nacionalistes tal com era la campanya. Les dues coses, per tant, no són contradictòries. El que sí que sembla bastant clar és que moltes vegades de l'antagonisme pot sortir un principi d'acord més fàcil que el del coprotagonisme. Però la preocupació dels sindicats és lògica, perquè mirats els números de tot el que s'ha estat prometent fins ara, però un lloc s'haurà de retallar.
A la majoria de capitals dels 5 continents, l'1 de maig també va tenir un to reivindicatiu. No hi va haver més incidents, almenys més importants, més significatius, va ser a Turquia i a Alemanya.
A la ciutat turca d'Istanbul van morir 3 persones i 45 més van quedar ferides en un enfrontament entre la policia i grups de joves radicals. A Alemanya, 18 policies van quedar ferits a Berlín.
Aquests últims incidents tenen molt a veure amb les intencions del govern Kohl, del govern alemany, de retallar la despesa social, segons es preveu en el pla de reajustament que la setmana passada va presentar davant del Parlament alemany.
Fins ara el canceller Kohl no ha trobat la complicitat dels agents socials a l'hora de justificar el seu programa. És més, els sindicats estan disposats a oposar-s'hi activament a través de la mobilització.
Parlarem avui amb Jürgen Dongens, que és un dels 5 savis de l'economia alemanya.